El gall del monestir.
Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnil, representants dels partits polítics en presència al ple, pel PDeCAT Demòcrates, Eloi Rovira, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per Ciutadans, Sergio Blázquez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més, molt
bon
dia.
Hola, bon dia.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa, molt bon dia.
Bon dia.
Romà Escobert, molt bon dia, del PSC.
Bon dia.
I estem a l'espera que representants del Partit Popular i de la CUP Procés Constituent s'assumin en aquesta tertúlia. Voldria començar aquest espai parlant de les obres de vianantització de l'Avinguda de Cerdanyola que començaran l'abril de l'any vinent. Això sí, primer s'ha d'elaborar un projecte i un estudi de mobilitat. S'ha anunciat aquest dilluns al Consell de Barri del Centre Est, on s'ha recordat que després de la Festa Major també s'executarà la vianantització del carrer de la Creu. L'actuació a l'Avinguda de Cerdanyola és fruit d'un procés participatiu per a la millora del barri del Monestir i ha rebut crítiques de l'Associació de Comerciants d'aquesta zona, que considera que les botigues es veuran perjudicades per aquesta restricció al trànsit. El president d'aquesta associació és Toni Gual.
És un projecte que no té cap sentit. L'Ajuntament està emparrat amb vianalitzar, però realment el projecte no es pot portar mai a terme. Només hi ha que arreglar el que tenim, que hem tardat gairebé 25 anys des que era una carretera a aconseguir una avinguda maca, i arreglar el que tenim mantenint-ho, i amb això ja n'hi ha prou.
M'agradaria conèixer les opinions dels partits polítics de la ciutat sobre aquest procés de vianantització. Comença Eloi Rovira.
Bé, doncs nosaltres considerem que és un projecte important pel barri i per la ciutat. Creiem que, evidentment, no és la primera vegada que afrontem un repte com aquest, i és normal que l'Associació de Comerciants o que alguns propietaris tinguin les seves reticències, igual que les va haver en el seu dia de la plaça Octavià, de Santiago Rossinyol, de carrer de la Torre. Tots aquests processos sabem que generen incertesa i, per tant, s'han d'afrontar amb calma, s'han d'aconseguir consens, s'han d'explicar bé, s'ha de tenir també certa flexibilitat per poder gestionar les possibles excepcions o el que es pugui fer, perquè evidentment nosaltres no ho fem amb cap voluntat de perjudicar ningú, al contrari, nosaltres creiem que aquest carrer donarà un salt qualitatiu també al barri a nivell de tranquil·litat, a nivell de circulació del trànsit, a nivell també d'obertura cap al centre de la ciutat. Jo crec que nosaltres també estem apostant des de fa molt temps per reduir el trànsit rodat pel que és el casc antic i el centre de la ciutat, i per tant creiem que la gent començar a agafar els hàbits de desplaçament a peu, en bicicleta, en transport públic o d'altres. Jo crec que tot forma part d'un mateix projecte i creiem que serà un salt qualitatiu. A més, és un procés que s'ha portat a nivell de participació del Consell de Barri, del districte. Aquest és una part de les millores, hi ha altres millores també contemplades en aquest barri pels propers anys, i per tant creiem que si volem d'alguna manera reformar, integrar i millorar tot el barri, passa per un projecte com aquest.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. Yo creo que estoy de acuerdo básicamente con lo que sería el fondo, tal vez no con lo que es la forma. Me refiero que mis compañeros que han podido asistir al Consell de Barri, en Centre Est, un poco me lo han explicado, así me lo han trasladado, me han dicho que las necesidades que ha explicado los ciudadanos que asisten al Consell de Barri son básicamente, que en principio son otras, ¿no? Y que eso no se atienden. Estas serían básicamente pues mejoras en el alcantarillado, mejoras en cuanto a los árboles y la incidencia que tienen también con el tema de las aceras, ¿no? Que a veces se levantan, los adoquines, en fin. Estas propuestas han salido en el Consell de Barri y parece ser que no se han abordado. Luego hay un proyecto que es importante y que yo creo que, bueno, yo tendría mi opinión personal, y que creo que normalmente los procesos de peatonalización, cuando se hacen, luego al final la gente suele estar contenta y al final no suelen ser reversibles. Pero yo creo que la forma ha sido mejorable. Yo me acuerdo, hubo un rumrum muy importante hace 2-3 años, y parece ser que había una confrontación, o por lo menos unas posturas muy enconadas entre determinados habitantes del barrio, que algunos estaban absolutamente de acuerdo y otros no lo estaban, básicamente los comerciantes. Al final da la sensación de que se ha tomado la decisión de forma ligeramente unilateral y no se ha contado con ellos, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que, teniendo en cuenta las bondades del proyecto, habría que explicarlo mejor al mundo comercial, explicarles pues si estas calles se van a abrir, cómo se van a abrir, qué días, carga y descarga, etcétera, para que ellos vean que no va a tener ningún tipo de afectación y si es necesario habría que reconsiderarlo. Ya digo, una cosa es la percepción que yo pueda tener como ciudadano de otra zona de Sant Cugat, pero al fin y al cabo hay que contar con los actores que son los que viven allí, y recordemos que es un barrio que tiene más de 20.000 habitantes y el proceso participativo que al final lo ha aprobado han participado 160 personas.
Esquerra Republicana més, Mireia Ingla, que a més un dels seus regidors és el president del centre, sí. És que és el Ferran Villasenyor.
Sí, sí. Bé, el barri del Monestir i el barri Sant Francesc i evidentment tot el barri que està just darrere al monestir, no? Just darrere la muralla, i que en realitat això l'ha determinat molt, no? El tipus de barri, allò que sempre hem dit que és com la muralla fa de barrera, i hi ha moltíssima gent de Sant Cugat que no traspassa, no? Aquesta barrera, aquesta muralla, i que per tant el barri en moltes ocasions té vida pròpia, i hem pensat moltes vegades quina era la millor manera d'aconseguir això, no? D'aconseguir integrar també el barri del monestir amb el centre de la ciutat, si entenem per centre de la ciutat el que està just per davant del monestir. I és un barri que, a més, és el barri més antic de la ciutat i, per tant, té una alta demanda de necessitats de millora per un tema de pas del temps, a banda de que en algun moment potser es van fer les coses millor o pitjor, tenint en compte l'època que era. I per això que fa molt de temps que els veïns demanen doncs un pla de millora, o demanen una millora del barri. I aquestes demandes dels veïns s'ha traduït en un pla de millora, fruit d'un acord que va haver-hi, és a dir, el concepte encara existeix, no? Amb el govern, i es va aconseguir posar 1 milió d'euros en aquest pla de millora per tal de fer això que ara deia el Sergio, que són demandes dels veïns, tant o més importants, estic d'acord, com és el clavegram, com és tot el tema de les voreres i relacionades amb els arbres, i això en el pla de millora es contempla i ja està previst precisament arreglar tot això, i de fet aquest pla de millora neix d'un procés de participació ciutadana on els veïns han participat. Podem entrar en la discussió de quin percentatge ha participat, però en tot cas el pla de millora ha estat un fruit d'un procés participatiu. I també s'ha parlat del tema de la vianantització, perquè ajudaria, això que deia jo al començament, de connectar més aquest barri amb el que és el centre de la ciutat, no? I també estaria molt d'acord que aquests processos generen d'entrada doncs malestar i a vegades molts dubtes. En va generar a la vianantització de Santiago Rossinyol i Santa Maria, no? I ara hem aconseguit precisament que tinguem aquest centre, que és el centre allò, urbà, no? de comerç més important de la ciutat. I jo crec que això pot passar també a l'Avinguda Cerdanyola. En tot cas, el que s'està fent és un procés que sigui fraccionat, no es farà una vianantització sencera, i en tot cas sempre es buscarà el màxim consens entre els veïns i també entre la gent del comerç. I per això també s'està dient, i nosaltres estem dient en concret, que si cal, fins i tot es pot establir un procés de consulta per tal de que es decideixi així, que tothom pugui participar i per decidir què es vol fer, no? En tot cas, ara el que s'ha posat damunt la taula és el projecte, i com que no tenim detalls del projecte, perquè no és vianantització sí o vianantització no, sinó que s'han de resoldre temes d'aparcament, temes de mobilitat, i que a més també s'ha de veure quin model de projecte, perquè no totes les vianantitzacions són iguals, doncs el que estem és a l'espera d'aquest projecte, i sobre aquest projecte valorar-ho amb els veïns, insisteixo, potser una bona manera és fer-ho a través d'una consulta.
Per afegir una cosa, els canvis a l'Avinguda Cerdanyola tindrien aquesta primera fase d'actuació, que començaria a l'abril, i que inclouria el tram d'aquesta via entre el carrer de la Creu i el passeig de Torreblanca. Sí. Les obres a la resta de l'avinguda, per entendre'ns, més a prop de Cerdanyola, per també situar-nos, es farien més endavant. Clar. I encara no hi ha calendari.
Aquest seria el projecte inicial d'entrada. Dic,
per puntualitzar-ho, si algú no està escoltant, que no és tota l'avinguda Cerdanyola.
No, està clar.
I Iniciativa, Roser.
Bé, jo us he de dir que en aquests moments em sento una mica incapaç de donar l'opinió. Sé que aquest, si recordem, aquest projecte ja es va posar damunt de la taula fa un temps, i en aquell moment doncs hi va haver una oposició, com ha comentat el Sergio, per part d'uns determinats veïns, especialment comerciants, i liderats doncs per un de concret, diríem, que s'hi van oposar frontalment i que van considerar doncs que això era una agressió pràcticament als seus negocis i a les seves d'això. Però jo penso que no sols al carrer Santa Maria i al carrer Santiago Rossinyol, a tot arreu on s'ha fet un procés d'aquest tipus, doncs el primer que ha fet és generar rebuig, sobretot per part de comerciants, perquè consideren doncs, que això disminuirà les seves vendes. Jo també estic d'acord que, primera, això no serà un procés de sí o no, de tot o nada. Segona, els detalls, com ja s'ha comentat també, del projecte no els coneixem, per tant, no sabem si es donarà pas o no a determinats vehicles, a quines hores, com i què, si hi haurà o no hi haurà places d'aparcament pels veïns o no, etc. Per tant, discutir ara en aquests moments si estem d'acord o no, a mi particularment almenys em resulta difícil. Jo penso que en tot cas el que sí que s'ha de fer per part de l'equip de govern o per part de tot el consistori doncs és intentar el màxim consens, i ja sabem que mai contentarem a tothom, però almenys que els descontents siguin els mínims i no els màxims, i explicar-ho bé. Potser de vegades la gent s'imagina una cosa i de vegades diem, els veïns ja ho saben, i després resulta que ve algú a l'audiència pública i diu, jo no en sabia res. Bueno, aquestes coses que passen. Llavors jo crec que el primer que s'ha de fer, un cop o abans de fer el projecte o quan s'estigui fent el projecte, no quan ja estigui fet i es posi damunt de la taula com un fet inqüestionable, doncs tornar a parlar amb els veïns, majoritàriament amb els que no hi estan a favor, i explicar-los bé en què consisteix, i si pots explicar-los els avantatges que es derivaran d'aquest procés. Jo crec que això és imprescindible. Si es fa en contra dels veïns, ho tenim malament.
Romàs Cuer, del PSC.
Bé, jo només afegiria que això s'inscriu segurament sempre amb la diatriba de convertir carrers oberts al tràfic rodat en carrers peatonals. Llavors s'ha de veure una miqueta l'experiència que tenim amb altres carrers, com heu comentat, Santa Maria, Santiago Rusiñol, etc., o carrers de, com el que estem aquí ara mateix, quins perjudicis, quins avantatges han comportat pels veïns. Nosaltres som partidaris, evidentment, de progressivament anar incorporant millores en el que és el transport públic, millores amb el tipus de desplaçament que fan els ciutadans, no? Peatonalitzar, i utilitzo aquesta paraula perquè és molt més fàcil que l'altra, peatonalitzar àrees urbanes sense contrapartides, també hem de tenir en compte que comportaria, per exemple, no ho sé, tancar carrers al tràfic rodat comportaria també millorar aparcaments a lo que és a la vora o a l'entorn de lo que és la ciutat, no? Per tant, a favor de la peatonalització, però al tanto, sempre parlant amb els veïns, sempre posant aquest tema a discussió, i com bé heu dit, és un projecte. Jo crec que és un projecte, i com tot projecte es pot millorar, i com tot projecte es pot discutir, i evidentment nosaltres estaríem a favor d'això.
PDeCAT m'havia demanat un torn de paraula, després Esquerra,
sí,
Republicana.
Jo, més que res, perquè una miqueta perquè comentava el Sergio, no?, la forma del que deia que estava d'acord amb el fons i no tant amb la forma. Jo crec que la forma ha sigut la correcta, o sigui, el projecte es va presentar en el seu dia, va presentar certes reticències, es va aturar, es va portar al Consell de Barri, s'ha fet un procés participatiu, més participat o no, això és el de sempre, com comentava també la Roser, els veïns ho saben o no ho saben? Bueno, és impossible o és molt difícil arribar a 20.000 veïns, perquè alguns s'informen més, altres menys, la dinàmica o la implicació que tinguin en el propi barri, això és molt complicat. Jo crec que el govern el que ha de garantir és donar l'oportunitat. Llavors, això s'ha portat al Consell de Barri, que és l'òrgan de màxima participació i implicació dels veïns, les associacions i les entitats del municipi, i el que hem de fer ara, doncs, que hi ha un projecte, que a més el projecte no és només, o sigui, la vianantització del carrer, és un projecte, és un pla de millora complet, integral, del propi barri, o sigui, contempla, com comentava Vera Mireia, el tema voreres, d'arbrat, que a més vianantitzar un carrer nou ja implica tocar voreres, tocar arbrat, tocar clavegueram i altres coses, no? I evidentment també es va anunciar el pla de el projecte de mobilitat, perquè això implica evidentment uns canvis en el trànsit, en els aparcaments, tot això es farà, o sigui, nosaltres no hi ha un projecte definitiu, ni, o sigui, ara s'ha fet aquesta proposta, que a més té tot el treball previ i tota la feina que s'ha fet des del Consell amb els veïns i veïnes que estan allà representats, i ara doncs evidentment, com hem fet amb altres projectes, anirem evolucionant, ens aniran presentant i es aniran fent les millores que es puguin fer amb el consens de tothom. O sigui, jo crec que no... Per tant, jo crec que la forma tampoc té massa, no és massa qüestionable, jo crec que ha estat bé.
Sí, és una mica més del mateix, del que estem dient tots plegats, i també fins i tot del que jo he dit en la primera intervenció. És a dir, estem d'acord amb la vianantització, així d'entrada, contundentment sí o no, no em respost la pregunta. La resposta és amb totes aquestes altres qüestions que hem dit, que també ha comentat l'Eloi, que en el fons tots estaríem d'acord, que és la millor manera. És cert, partim de la base també que l'Avinguda Cerdanyola també té greus problemes de mobilitat. Con la, una tertúlia a la darrera que jo vaig venir com a mínim, que vam parlar molt de mobilitat, doncs, per exemple, l'Avinguda Cerdanyola seria un clar exemple de problemes de mobilitat. Per tant, hem de resoldre qüestions que, a través d'aquest procés, també es podrien resoldre. Però jo crec que el que sí que podríem dir que estem d'acord és, un, en com ho hem d'afrontar, en què hem d'afrontar aquest tema. L'hem d'afrontar perquè fa molts anys que es parla d'aquest tema i arriba l'hora d'afrontar-lo, i jo crec que val la pena, perquè segurament té moltes coses bones, segurament altres potser no tant, i fins i tot algunes dubtem, però en tot cas hem d'afrontar aquest problema i ha arribat l'hora de fer-ho, perquè fa molt de temps que ho estem dient. En les formes, a banda de que sempre poden ser millors, no seria jo qui digui que no, però les formes, a mi em sembla que a través d'un procés participatiu i moure-ho a través del Consell de Barri, en aquest sentit, crec que el Consell de Barri del Centre és, i el Ferran Villasenyora ha fet i està fent molt bona feina en aquest sentit, doncs d'obrir-ho als veïns perquè puguin participar i puguin dir la seva. Que insisteixo que això forma part, i ho torno a dir, com també ho he dit a l'Eloi, d'un pla de millora que va molt més enllà. No ens quedem només amb aquesta notícia, que és important, però que segurament té més conseqüències. Estem d'acord en que hem de valorar el projecte i que no ens podem posicionar, i els veïns no els podem obligar a posicionar-se sobre un projecte que encara no tenim damunt la taula, i que és el que es va anunciar l'altre dia en el Consell de Barri, que es presentaria i que es faria. Un cop tinguem el projecte, nosaltres com a representants públics, i els veïns sobretot, i també el Consell de Barri, òbviament, es posicionaran. I també estem d'acord en que segurament la millor manera de fer-ho no és d'una forma global, és a dir, vianantitzem i punt, sinó que resoldre el problema de l'aparcament, el problema de càrrega i descàrrega, per també tranquil·litzar els comerços i tots aquests problemes que van derivats d'un procés de vianantització. A mi em sembla que si s'afronta d'aquesta manera i amb el remate final de poder-ho fer via consulta si calgués, a mi em sembla que és la millor manera de resoldre-ho, sincerament.
Sergio Lázquez, que havia demanat un torn també.
Sí, al hilo de lo que ahora ha dicho Mireia, la verdad es que estoy bastante de acuerdo en la última intervención, y yo creo que es necesario un proceso de consulta, ¿eh? Yo creo que hay una gran parte de los ciudadanos que viven en el barrio Centre Est, que decía Mireia que era el más antiguo, bueno, seguramente el más antiguo es el Centre Històric, ¿no? A nivel de barrio, ¿no? Pero bueno, hay que contar con ellos. O sea, desde aquí podemos tener nuestra visión, pero al final los que tienen que tomar la decisión son los propios vecinos afectados, que yo entiendo, ¿eh? Dentro de la lógica, cuando tú tienes un negocio y más o menos vas tirando, ¿eh? Y ya cuesta, ¿eh? Ir tirando, pero vas tirando, siempre tienes un miedo, digamos, a que determinadas plazas de aparcamiento puedan desaparecer, porque hasta el día de hoy era el sitio donde tú siempre, a lo mejor durante 20 años, has estado aparcando sin ningún tipo de problema, etcétera, y algunos de tus clientes, y esto, pues claro, cuando no se sabe exactamente en qué va a consistir, puede levantar ampollas o por lo menos miedos. Entonces lo que hay que hacer es hablar mucho, hablar con los vecinos, ver qué opciones son posibles. Disculpa, Román, pero no me ha quedado claro lo que has querido decir con las plazas de aparcamiento en la intervención. A lo mejor luego lo puedes ampliar porque no me ha quedado claro. En principio, cuando se hace un proceso de peatonalización, normalmente lo que se hacen es perder plazas de parking, ¿eh? Y al final, digamos, tienes que ir a aparcar, digamos, a la periferia, que no sé exactamente dónde podríamos aparcar, porque el tema de los aparcamientos, que ya esperemos que cada día vaya menos, porque el coche cada día tenga menos protagonismo, pero a día de hoy la ciudad es la que es, y muchas veces los vecinos lo que quieren hacer legítimamente es proteger sus intereses, y cuando hay un cambio a veces les genera miedo. Entonces, antes de tomar decisiones, por favor, consultarles, sentarse a hablar con los comerciantes, explicárselo, ver las alternativas, y que se lleve con mucho tacto y con mucho mimo esta cuestión.
Fem iniciativa, després el PSC per al·lusions.
Sí, no, jo només volia insistir en el tema que jo penso que tothom té por als canvis, per tot, o tots tenim por als canvis de qualsevol tipus. Això és una cosa que és inherent, jo crec, a la pròpia condició humana. I després jo penso que també hi ha una altra por, sobretot per part dels comerciants, és a dir, ells saben que aquestes obres no duraran 4 dies, que duraran, doncs, mesos, o fins i tot un any sencer, perquè si s'ha de fer tot això, és evident que no es fa d'avui per demà. I això ha passat amb altres barris, que hi ha hagut comerços que han dit, bueno, durant nosaltres a partir d'aquí hem hagut de tancar, perquè etcètera, etcètera. Jo penso que aquesta és una altra por que tenen els comerciants i que no sé si es pot evitar, probablement no. Potser es pot mig negociar, però en qualsevol cas és difícil. Jo penso que aquestes dues pors, la por al canvi i la por a què passarà durant les obres amb els seus comerços, doncs són un dels punts que justifiquen o diríem o expliquen aquesta oposició dels comerciants, sobretot.
PSC?
Sí, respecte al que comentava el company sobre el tema dels aparcaments, lo que me quería referir es que quan haces una peatonalització, quan fas una peatonalització d'un carrer o d'uns carrers determinats, ha de venir acompanyat d'una sèrie de mides. I en aquest cas estem tancant uns carrers al tràfic rodat, com és el cas que ens ocupa. Llavors, evidentment, el que tu deies és que enganxa perfectament en el que tu deies. Gent que està acostumada a aparcar allà, els veïns que estan acostumats, se'ls ha de donar, evidentment, una contrapartida. La contrapartida és la creació d'una sèrie d'aparcaments al entorn d'aquesta zona perquè els veïns no tinguin dificultats d'aparcament, perquè, ens agradi o no, el cotxe encara forma part de les nostres vides. Que ens agradaria utilitzar-lo menys, sí, però que una mida d'aquestes característiques, que és una mida jo crec que és important, ha de venir acompanyada de tota una sèrie de solucions, perquè el que hem de fer és facilitar la vida dels ciutadans. Dit això, torno a insistir, és un projecte, s'ha de discutir, s'ha de negociar, s'ha de parlar. Parlàveu de processos participatius, estan molt de moda, doncs fem un procés participatiu si cal, i... Bueno, pues una...
Sí, però vull dir que ja s'està fent. Sí.
Bueno, que jo sàpiga, els veïns encara no han votat.
Sí, no, és procés, hi ha un procés participatiu i
bueno,
tant.
Bueno, és que diem procés participatiu,
no,
el que volem...
En el
procés,
del barri.
El que volem és que els veïns donin la seva opinió d'una manera definitiva. Pues es fa, si no sóc contrari. És a dir, el que estic dient és que els veïns han d'intervenir,
sí,
i sobretot una part molt important dels veïns són els comerciants. I s'ha de fer un estudi, jo crec, acurat dels pros i els contres que tindran aquestes persones que estan evidentment donant vida amb el seu negoci a tota una part de la ciutat que és molt important.
Esquerra Republicana, ja
sí.
Tontorn.
No, només deia que el procés participatiu ja s'està duent a terme de fa de temps, perquè com que hi havia aquest projecte de pla de millora amb uns ja diners adjudicats en un pressupost, per tant ja es podia parlar de coses concretes, no? És cert allò de la por, però és que abans no avançaríem en res.
I
el que deia jo abans, és veritat allò de la por i es respecta perfectament, però també és veritat que hi ha una realitat i uns problemes i un tema que fa molt de temps que està damunt la taula i que val la pena a resoldre'l i que ara és l'oportunitat. I també dèiem abans de que ara el projecte seria, en tot cas, a banda de detalls, però sí que seria fins al passeig Torreblanca, per tant no és tota l'avinguda, vull dir que també podem viure primer a veure quina és l'experiència inicial. I respecte al tema de la mobilitat, que realment és un problema a tota la ciutat, insisteixo, però també aquí, també dins d'aquest pla de millora i dins d'aquest procés participatiu també s'ha parlat de la possibilitat de fer pàrquing dissuasori a l'entrada de l'avinguda. Per tant, això ja soluciona una part, o que en general aquí tots ens hem posicionat bastant favorables al tema dels pàrquings dissuasoris, i després també hi ha tot el tema de la zona verda, com que no hem concretat el model de vianantització, que n'hi ha molts, també pots compatibilitzar-ho amb la possibilitat de que els veïns, però només restringit a veïns, etcètera, és que hi ha molts models de vianantització, i per tant no es tracta de trencar-ho al trànsit rodat i punt, sinó que pot haver-hi altres opcions, no? I per tant, com que és tot molt obert i el projecte encara no el tenim, doncs és per això que estem insistint a dir, bueno, aquí estem començant a posar la primera pedra en el tema, o pedra no en el sentit literal, sinó metafòric. Per què? Doncs perquè estic molt d'acord amb que aquest tipus de qüestions sempre s'han d'explicar i fer-ho de la mà dels veïns, de tots els màxims que es pugui. Evidentment, com deia l'Eloi, a vegades no arribes a tothom, però és evident que s'ha d'intentar, i jo crec que, a més a més, n'insisteixo des del Consell de Barri, i el Ferran Villasenyor, en aquest sentit, fa molt de temps que està insistint en que es pugui participar amb la màxima quantitat possible, i jo crec que en aquest sentit havíem arribat més lluny que mai.
Una pregunta que em sorgeix és si és realista dir que les obres començaran a l'abril de l'any vinent, tenint en compte que s'ha de fer aquest projecte, aquest estudi de mobilitat, i que s'hauria de consultar als veïns, perquè falten 11 mesos, i a l'estiu pel mig. Vull dir, és realista donar aquesta data, o ens podem trobar que després això s'allargui? Ho dic perquè són 11 mesos, i coneixem com van a vegades aquests tràmits, després suposo que s'haurien de licitar obres, exposició pública, no sé si s'hauria de passar pel ple, vaja... Que no és encarregar
una cosa senzilla. Si hi ha voluntat, es pot fer. El que passa que coneixem masses temes que, per part de l'equip de govern, que es posen sobre la taula i que en principi es dona un pla determinat i al final no es fa. I potser, jo sé que l'Eloi, soc molt matxaques, però la cobertura de la piscina del Parc Central, que es va dir que aquest curs estaria enllestida, doncs encara a dia d'avui ni tan sols hi ha projecte. O sigui, quan hi ha voluntat les coses es fan. Esperem que si hi ha voluntat, doncs que es faci, però...
Puc respondre per...
Sí, no sé si de la vida de Cerdanyola o de la piscina, però...
No, no, era per exemple, però és que som molt matxaca, si ho sap.
A nivell de projecte, si en un any estarem fent obres o no, doncs també dependrà, evidentment. A nivell burocràtic com a tal, hi ha termini, o sigui, hi ha temps, el tema és quan dilatem nosaltres aquesta presa de decisió, arribar a aquests consensos o no, en aquest sentit, si s'arriba o no, perquè podríem arribar a setembre que ens diguin que no, per dir-ho manera, llavors torna a començar i evidentment no començaríem unes obres a l'abril, per tant, jo crec que per terminis està bé. I només per la puntualització que ha fet el Sergio del tema piscina, evidentment que els projectes es retrasen, perquè a vegades doncs, busques fer-ho de la millor manera o que la ciutat li costi els menys diners possibles.
Perdona.
Llavors, ara ho vam explicar en comissió informativa,
sí, no, i tant, però,
que la voluntat és...
Però perdona, però quan hi ha un compromís i hi ha una moció i aquesta moció diu que hi ha unes dates, sí. El que s'ha de fer és complir-les però, i posar tota l'energia sí. Per fer-ho, perquè si no, és que si no, seria l'excusa de tot.
Sí. Deixem acabar el regidor.
Digui.
Si a mi se m'ho ve, i un pressupost és un pressupost, no cal complir-lo, i una moció amb tota la molt bona voluntat, si posen dates perquè es facin i estan per complir-les, però si hi ha alternatives per estalviar-nos diners i poder destinar aquests recursos a altres coses perquè aconseguim finançament d'altres administracions supramunicipals, doncs no entenc exactament on està el problema, però bueno, són punts de vista diferents.
Breument, ho dic per no entrar amb la qüestió de la piscina.
És a dir, quan surt una moció i has de prendre una posició i l'has de votar favorablement, tot això a l'OI ho has de tenir en compte. I si no ets capaç d'estar-ne segur de que els plaços s'acompliran, doncs escolta, fes una esmena a la moció, però no la firmis, perquè al final tot és paper mullat. I en aquest ajuntament moltes mocions que fem, al final, són paper mullat. I bueno, doncs és la meva opinió i crec que la de la majoria de la resta dels grups de l'oposició.
En parlarem en un altre moment, perquè m'agradaria ara comentar el fet que la Fiscalia està preparant una querella contra el govern de la Generalitat després que aquest dimarts s'hagi publicat al DOC l'anunci de licitació per comprar 8.000 urnes que han de servir per celebrar el referèndum segons fonts del Ministeri Públic. El govern s'empara, diu, a la legalitat del tràmit, ja que assegura que s'ajusta a la legalitat vigent, tant l'espanyola, la llei electoral, com la catalana, l'Estatut d'Autonomia. El govern diu que les farà servir per eleccions, consultes o processos participatius. M'agradaria saber l'opinió sobre aquest tràmit que ha engegat la Generalitat i també sobre aquest moviment que està preparant la Fiscalia.
Bé, doncs el tràmit totalment coherent amb el procés, amb el posicionament del govern i amb l'acord del Parlament. Per tant, nosaltres no hi veiem cap inconvenient, al contrari. També a títol anecdòtic vaig llegir també, bueno, ara clar, evidentment per Twitter, per tot arreu van sortint de tot, no sé quin govern autonòmic va comprar també urnes fa no massa i ningú va posar el crit al cel, ni ningú es va carallar contra ningú, ni coses d'aquestes. El que passa que, com sempre, doncs tot el que fem els catalans i tot el que es fa des del Parlament de Catalunya doncs estan al punt de mira de la Fiscalia, del Tribunal i del Govern espanyol i per tant, siguin unes urnes o siguin uns gots, unes ampolles d'aigua, doncs ens ho tiraran enrere perquè no estan ni molt menys en un punt per dialogar, ni per consensuar, ni per respectar res i per tant, doncs evidentment, en comptes d'utilitzar el diàleg per negociar i per veure com podem realitzar aquesta consulta de manera consensuada, doncs segueixen optant una vegada i una altra de manera reiterada per utilitzar el Tribunal Superior de Justícia en el benefici i en l'interès del govern central. I per tant, doncs nosaltres donar tot el recolzament al govern de Junts pel Sí i al Parlament de Catalunya per aquesta mesura, perquè a més, doncs, evidentment, si ho fan és perquè segurament ja s'han garantit que no incompleix cap normativa o cap altra... Bueno, no hi ha cap inconvenient en fer-ho perquè és una compra de material. Que passa com que el govern espanyol doncs, té por de consultar, de preguntar i tot el que tingui a veure amb la democràcia, doncs es tracta les urnes com un arma homicida, no? Llavors és bastant ridícula la situació. A nivell internacional jo crec que cada cop es veu més el ridícul que està fent el govern central i bueno, doncs esperem a veure com es resol una vegada més aquesta, si finalment es querella i es porta a la Fiscalia i al Tribunal. Doncs com avança tot plegat.
Ciutadans?
Sí, molt contrari a el que acaba d'exposar l'Eloi. En primer lloc, a nivell internacional, ningú dona suport al govern de la Generalitat i el 99% dels països que s'han expressat han donat sempre la raó al govern espanyol dient que no és una qüestió interna. Això diguem-ne per començar. Potser al final el senyor Maduro us dona suport, però em sembla que és l'únic que us dona suport i seria una retaïla de països que han fet manifestacions favorables a que Espanya sigui una nació que té dret a decidir conjuntament tots els espanyols el seu futur i que és un problema intern. I en segon lloc, a mi de veritat que em resulta bastant avorrit sempre parlar del mateix. Però si es fa una compra d'unes urnes és perquè es volen fer servir per un referèndum que ja s'ha dit que és il·legal. I a partir d'aquí considero que és absolutament normal que la Fiscalia hi estigui a sobre i a més és un malbaratament de recursos. No sé exactament, jo crec que al final, de veritat, el referèndum no es farà i aquelles caixes o urnes, si és que al final es compren, doncs s'apilaran en un magatzem i s'ompliran de pols.
Esquerra Republicana més?
Bé, jo faig la prèvia. Jo prefereixo que em doni suport al govern d'un país que s'escull democràticament a les urnes al president, que en donin suport països com l'Aràbia Saudita o la Guinea Equatorial o un llarg etcètera. Per tant, en aquest sentit, i tant. Me n'alegro que em doni suport.
I tot això te'ls calles.
Me n'alegro que em doni suport. França, Anglaterra i Estats Units no han dit mai que no donin suport. Però evidentment, la comunitat internacional...
No han dit que era un tema intern d'Espanya?
Deixem acabar els torns.
Puc intervenir o no puc intervenir? Jo ja sé, eh?
Un momentet. Jo faig d'àrbitre. Deixem acabar el torn d'Esquerra Republicana més, després vostè tindrà un torn de rèplica i li podrà dir el que vulgui. Bueno, ho dic també per respecte als oients i entre vostès. Continuï.
Tindrà el torn de rèplica, sí. Però és que a més ja ha tingut i torn d'intervenció.
Sí, però per això l'intento parar. Continuï.
Clar, el que passa és que com que no ens agrada el que sentim, doncs interrompem. El que no pot entendre la comunitat internacional, el que al·lucina la comunitat internacional, no Aràbia Saudita i Guinea Equatorial, la resta, és de veure com la presidenta del Parlament d'un país escollit amb una majoria parlamentària escollida de forma democràtica hagi d'anar a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per explicar doncs, que deixa parlar en el Parlament i debatre sobre les idees dels partits que estan representats en el Parlament. Això sí que no s'entén, i no s'entén perquè és molt bèstia. El tema de les urnes, que és la pregunta, és que jo no és que no s'entengui, és que és surrealista, és que és ridícul, és que és allò de dir, és que ja és l'última cosa que ens faltava, amenaçar les empreses que si vulguin presentar. Però bueno, però això què és? Vull dir, primera, un estat democràtic no ha d'amenaçar ningú, ni cap empresa, ni cap govern, perquè els governs i els parlaments escollits democràticament poden decidir i poden debatre el que vulguin. Només faltaria, perquè tenen una majoria i tenen un mandat democràtic i tenen una legitimitat que els respatlla. Per tant, en aquest sentit, comprar urnes per fer moltes coses, entre les quals un referèndum, evidentment, perquè aquest és el compromís del govern i aquest és el compromís d'una majoria parlamentària al Parlament de Catalunya. I només per acabar, ahir una darrera enquesta feta per un grup que gent sospitós de ser, ja no dic ni independentista, sobiranista. 2 de cada 3 catalans estarien d'acord en votar un referèndum, encara que fos unilateral, i això inclou tota la gent que votarà que no. Per tant, doncs, que s'ho facin mirar aquells que volen anar contracorrent, perquè la majoria del poble de Catalunya vol votar, i una altra majoria vol votar encara que sigui unilateralment.
Iniciativa.
Bé, jo no sé si el Tribunal Constitucional fa alguna altra cosa, us distreu amb alguna altra cosa que... Sí, no, de veritat, perquè de vegades penso que deuen passar les 24 hores del dia pensant en nosaltres, què fem, què no fem i tal. Ho dic en plan de riure, però una mica és així. I després, no sé, jo, de veritat, lo de les urnes, jo, sincerament, no ho entenc. És a dir, què passaria si el govern de Catalunya hagués comprat cistells per anar a buscar cireres, per exemple? No ho sé, saps què et vull dir? És a dir, també ho haguessin... Però, esclar, podríem posar la papereta amb un cistell. Ho dic en plan ja del ridícul màxim, però és que jo crec que és això. És a dir, comprem urnes perquè és el que està prèviament establert. En un altre moment les vam fer servir de cartró. Ara ja de cartró també n'hi ha unes quantes, em sembla que estan previstes que siguin de cartró i unes altres de metacrilat. Molt bé. Bueno, i si això ho tiréssim dins d'un cistellet de... saps? D'anar a buscar cireres, què passaria? Per tant, jo l'altra cosa que crec també, i això jo efectivament hi estic d'acord, és que hi ha una gran majoria, no sols del Parlament, sinó de la població, que ha manifestat la seva intenció de votar en un referèndum. Votarà sí, votarà no o votarà en blanc, però de votar en un referèndum. I per tant, això jo trobo que és difícil de tirar-ho enrere, de parar-ho o d'anar-hi en contra. No sé com s'ha de fer, vull dir, no sé, però... Em sembla que és bastant difícil.
PSC?
Connectant amb el que diu la companya, la majoria de la gent està a favor de votar, de portar a terme un referèndum, segurament, no dic que no, però sempre que sigui, la gran majoria, sempre que sigui un referèndum acordat amb l'Estat. Això que consti, no és, el tema de que tu dius que 2 de cada 3 es dic que estan a favor d'un referèndum unilateral...
8 al dia, ho dic perquè no s'ha dit al mitjà, 8 al dia.
De 8 al dia, 2 de cada 3 a favor d'un referèndum unilateral...
Sí, bueno. Encara que fos.
Encara, però és que s'ha de matitzar tot això.
No, diem,
nosaltres, en definitiva, d'acord, però jo penso que la gran majoria està a favor d'un referèndum que sigui pactat amb el govern de l'estat espanyol. Dit això, a veure, el tema de les urnes, que és el que ha introduït el moderador de la tertúlia, bueno, ens pensem que són tontos, així clarament. Ens pensem que el govern d'Espanya i la resta de l'Estat són tontos. O sigui, comprem urnes, fins ara les urnes que utilitzàvem nosaltres amb els processos electorals, d'on venien aquestes urnes? Jo m'ho pregunto. O sigui, quan fem unes eleccions, per exemple, de caire municipal o de caire parlamentari europeu, bueno, d'on venen aquestes urnes?
Suposo que són,
com que organitza l'Estat, són unes que no, doncs, escolta'm, suposo que no han comprat urnes per fer unes eleccions autonòmiques, perquè com que les eleccions autonòmiques depenen troncalment de l'Estat, aquestes urnes vindrien d'un magatzem, no ho sé, de Sigüenza, de Guadalajara. Aquestes urnes estan clarament comprades per fer un referèndum, sí. I no ens enganyem, o sigui, no posem, o sigui, hem de parlar clar, o sigui, no diem que som per futures eleccions, perquè llavors sí que estem fent una malversació de caudals. Els catalans, si ens caracteritzem per alguna cosa, és per la prudència de caire econòmic. Si nosaltres ens donen les urnes, perquè ens hem de gastar diners per processos electorals. O sigui, aquestes urnes són per fer un referèndum, i no enganyem. I celebro que la representant d'Esquerra Republicana ho reconeixi, perquè això l'honora, això l'honora. Llavors, com que aquest referèndum segurament no es farà, jo no sóc tampoc tan tajante com tu, en este caso, segurament no es farà, doncs bueno, ja tindrem aquí un altre problema. Ens pensem nosaltres que som els millors, ho sento, ens pensem que som els millors, que el Tribunal Constitucional està pendent de nosaltres tots els dies. El Tribunal Constitucional, perdona, no està pendent de Catalunya, el Tribunal Constitucional està pendent de la documentació, les querelles que deia el moderador, que li poden entrar en un determinat moment per solventar i per arbitrar, per res més. No està pendent el Tribunal Constitucional de Catalunya, és el fiscal en aquest cas.
No. Però una pregunta, quan diuen que no es farà, i ho pregunto al PSC i a Ciutadans, com es farà per no? Perquè s'eviti, ho dic perquè jo des de fora veig un Parlament que diu que, un Parlament, una part del Parlament amb el govern que ho tirarà endavant, i una altra part que diu que no es farà. Per evitar-ho, perquè estan en teoria convençuts els Junts pel Sí i en aquest cas la CUP, què es farà per evitar-ho? És a dir, si es volen obrir col·legis electorals, què es farà? Ho dic per si algú ens ho pot explicar, perquè es dona per suposat que no es farà, però m'agradaria saber com s'evitarà. Ho dic, si poden respondre.
Evidentment, jo dic que segurament no es farà. No he dit d'una manera determinant.
No, però segurament vol dir de manera segura.
És que evidentment la llei no ho permet. Llavors, aquí hi haurà també una resposta, suposo, emparada amb tota la branca legal que sigui necessària per evitar que es porti a terme. Una altra cosa és que es faci aquest monstre de referèndum que es va fer amb el procés del 9-N. Si es fa això, bueno, tindrem la participació que tindrem, la que varen tenir, vull dir, no tindrem una altra cosa.
Ciutadans m'havia donat un tor, després Esquerra. Els demano brevetat perquè queden pocs minuts i puguin parlar tots.
Que el referéndum no será, yo estoy seguro de que no será. Otra cosa, como decía el compañero que me acaba de preceder, es que al final se puede hacer algo parecido al 9-N. Pero un referéndum con el censo de todas las personas que pueden ir a votar, que por cierto, había alguien que decía que ya estábamos todos fichados y al final, Junts per Sí y la CUP han cerrado la comisión, el caso Vidal lo han cerrado rapidísimo, no les interesaba que hubiese ningún tipo de información. Pues no sé, yo espero que no llegue, yo espero que digamos que no se dé esta situación un poco surrealista, pero al final yo creo que hay que aplicar la ley y al final no sé si desgraciadamente tendrán que ir los Mossos de Escuadra a poner precinto en los colegios. Es una solución drástica, triste, pero espero que no se lleve a cabo, porque espero también que el gobierno de la Generalitat reflexione sobre las condiciones y la legitimidad que luego tendría este referéndum.
Esquerra havia demanat un torn.
Dit tan alegrement, després d'haver parlat de la comunitat internacional, que els Mossos d'Esquadra posaran precinte als col·legis. Dit alegrement, i després, a més, ara em toca a mi.
Després podrà respondre, senyor Vázquez.
Ara em toca a mi, clar, és que si no ho entenem, això. Després de la intervenció prèvia, on s'ha parlat de la comunitat internacional, perdoni, però és que quan algú de qualsevol estat normal del món mundial vegi això, ja es detraca. Per tant, la pregunta del moderador és absolutament pertinent, no? El Tribunal Constitucional no actua via fiscalia, perquè no té res a veure. El Tribunal Constitucional no és un òrgan jurisdiccional. Això és una qüestió tècnica, només preciso. El Tribunal Constitucional actua cada vegada que el govern del PP li demana que actuï. Val? Per tant, el Tribunal Constitucional i el govern del PP no té res, cap més feina a fer, cosa que entenem que és difícil de pensar que el govern del PP no tingui més feina a fer tenint en compte tot el merder que té, doncs resulta que no té res més a fer que portar això al Constitucional. Respecte a la comissió de Santi Vidal i Junts pel Sí i la CUP l'han bloquejat, bueno, la inactivitat de Ciutadans per resoldre qualsevol assumpte del PP amb tots els acords de govern que tenen mirant-s'ho des de la barrera, aquesta sí que és de traca. I després, respecte al tema del referèndum, que és majoritàriament la majoria de la població vol votar, i jo parlava de l'enquesta d'ahir, només he fet això, diuen, parlant d'un referèndum pactat. Molt bé, molt bé. Un referèndum pactat, jo també. Però i si no es pacta perquè a l'altra banda ningú vol pactar, no fem referèndum. Això se'n diu la llei de l'embut. Si tens dret a votar, el tens. I si no el tens, aleshores el PSC, que ja fa molts dies que ja s'ha quedat retratat perquè va de la mà de Ciutadans i del PP com no havia fet mai i ha traït els seus estatuts, el seu projecte polític, etc, etc, i ha fet fora tots aquells que fins ara consideraven que s'havia de votar perquè el dret a l'autodeterminació és un dret fonamental, doncs entenc el seu posicionament.
Ciutadans i PSC.
Sí, de forma molt breve. La senyora Ingla, que jo crec que espero que no intentase hacer demagogia, bueno, pues si podemos el tema de los precios, yo le doy la vuelta al discurso y le digo, hay una ley que dice que ese día no se permite utilizar los colegios y a los que vayan a utilizarlo vamos a llamarles ocupas. Los ocupas de los colegios ese día, que de forma ilegal se meten allí a hacer una actividad para la cual no tienen permiso. Si vamos a ser demagogos, yo también me pongo en este plan. Y luego a nivel internacional, pues bueno, no quiero hacer sangre, pero en fin, si nos ha apoyado el señor Cameron, el señor Obama, la señora Merkel, la señora Juncker, en fin, yo creo que internacionalmente se da un apoyo al gobierno español. Y los independentistas os creéis el ombligo del mundo, ¿no? El mundo piensa en otras cosas, no en el proceso independentista de Cataluña. Lo siento, pero es así.
PSC?
Sí, sobre el tema de la internacionalització del procés. I comentaves, m'ha sobtat molt, Mireia, quan deies que Maduro ha estat escollit democràticament i que aquest tipus de suport és el que convé, de gent que està escollida. Sí, sí, has dit, home, has d'alguna manera has optimitzat aquest tipus de suport. No sé, pregunta-li al poble Venezuela què opina de que el senyor
de Venezuela de parlin de cap problema.
Que senyor... Ja en van parlar l'últim ple, ho dic, perquè poden recuperar tots el punt aquest d'altra mitja hora.
Dins del món independentista fins i tot hi ha hagut crítiques
jo no he parlat d'això.
Has valorat que ha estat escollit democràtic.
Acabi el torn i marxarem.
Després, has acusat el PSC de ser traïdor als seus principis. Bueno, el mateix a Putí i a tu amb Esquerra Republicana.
Ah, sí? Quins hem traït? Quins
vosaltres no estàveu pel referèndum. Ja havia passat aquesta pantalla, t'ho recordo. Vosaltres estàveu per la declaració unilateral d'independència. Per tant, vosaltres sou traïdors també als vostres electors. Sou traïdors als vostres electors.
No tindrem temps de comentar les declaracions de l'exdiputat i exalcaldable del PSC, Jordi Menéndez, que diu que defensa la suspensió del referèndum, almenys de forma provisional, amb la plataforma Portes Verdes del Catalanisme, que tenia el tall.
Vaja, quina sorpresa!
Perdona, també diu, no solament això, diu que sempre a favor de la llei, però no només amb la llei.
És el que anava a sonar al tall. Si no em deixa acabar, és que és el que té. Moltes gràcies, en aquest cas, a Eloi Rovira, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Roser Casamitjana i Romà Escuer. Ens veiem la setmana que ve. Serà versió televisiva perquè el dilluns tenim ple. Que vagi bé.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. And I stopped just waiting for when you ready. What happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. Then we'll know and think to myself.